Ràdio Estel.
Punt de reflexió i pregària. Runner feia aquesta denúncia. Els cristians tenim el mal costum d'agafar tard i de mal grat el tren del futur. No tot és negatiu en el nostre món. Hi ha contravalors que val la pena descobrir perquè no ens arrosseguin, però també n'hi ha molts, homes i dones, que decideixen sembrar uns valors de solidaritat i compassió. Molts cristians lliuren la seva vida perquè sigui respectada la dignitat de la persona, i el Senyor sempre suscita fundadors que donen resposta a les necessitats de cada moment. La fi del món és cada dia. Mor un món perquè en neixi un altre. Qui es casa en una època resta viu per la següent. El futur s'assegura quan es viu el present en plenitud. Ens farà bé recordar les paraules de Pau VI. L'evangelització rau a sortir als camins de la història per dir a tothom: t'ofereixo allò que cerques. Senyor, sé que cuides de mi i que protegeixes del perill la meva vida. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra. I us expliquem una miqueta el sumari del dia d'avui. El debat. Avui parlarem de si volem ser estafats o ens estafen. Un tema realment també de molta actualitat. Després farem una selecció de notícies que hem triat per tots vosaltres i la Maria Pilar ens portarà uns punts d'agenda que també esperem que us agradin. Avui tenim una secció que és la pel·lícula. Una pel·lícula que recomanem amb els comentaris de l'Albert Biorlegui. A la segona part del programa, després de la pausa musical, com a casa enlloc, la delegació de Pastoral Familiar ens condueix cap a una trobada mundial de les famílies a Milà. Ens acompanyaran, doncs, aquestes persones que sempre ens fan aquest honor d'estar aquí amb nosaltres i amb tots vosaltres. I avui contem amb els nostres col·laboradors. Maria Pilar Adín, que és germana de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell i és periodista. Bona nit, Maria Pilar.
Molt bona nit a tots.
Mercè Busquets és mare de família amb 4 fills, membre del grup d'espiritualitat matrimonial de la Catedral de Terrassa, és economista i assessor fiscal. Bona nit, Mercè.
Bona nit.
En Francesc Flotats és membre del Consell Parroquial i d'Economia de Matadepera, membre de Càritas del Consell Arxiprestal de Terrassa i també del Sèncode. Bona nit, Francesc.
Molt bona nit.
I en Jordi Aparicio, que també ens acompanya avui. Som una bona colla, eh? És industrial, és membre de Justícia i Pau i és la persona, diguéssim, activa del programa. És el que hi posa tots els ingredients, les salses, el pebre, tot, oi?
Jo diria que sóc romana.
Benvingut, Jordi.
Gràcies.
També ens acompanyen a les vies de son, Ricard Rosson. Bona nit, Ricard, i sigues molt benvingut, que també, doncs, donem la nostra benvinguda a totes les persones que ens escolteu des de casa vostra. I de qui us parla? Santi Rovira. Doncs parlem d'aquest tema que hem comentat. Ens enganyen, ens estafen, volem ser enganyats. Realment, avui dia, la nostra societat respira tota una sèrie de pluja, una pluja molt forta, que ens invadeix. Ens invadeix per tots els mitjans de comunicació i en tots moments. I ens invadeix i ens venen moltes coses que no sabem si són útils o no són útils, si realment són tan miraculosos com diuen o no. Però d'aquí ve la cosa. D'aquí el que volem és treure-n'hi una miqueta de llum. I a mi m'agradaria doncs, que comencéssim amb aquesta pregunta. Existeixen les solucions miraculoses que parlen tota aquesta propaganda que ens fan, que moltes vegades no sabem si és ben bé una publicitat enganyosa?
Jo crec que no.
Jordi, trenca el foc. Vinga.
Sí. Jo crec que tendim sempre a buscar esbiaixar els camins, no? A buscar els camins fàcils. I de vegades, doncs, quan ens ho presenten, tampoc és que sigui tinguis una gran presentació, trobo jo, no? Però de vegades quan tenim aquesta sensació dins, no? De la feina que ens espera al davant i ens ofereixen un camí ràpid, dius, escolta, mira, doncs per què no? Ens marquen un preu i a partir d'aquí, doncs, mira, sí, pim-pam. Clar, és com, per exemple, no sé, per posar un exemple, una dieta miraculosa, no? Que, a més, bueno, em sembla que avui en dia, amb tots els casos que hi ha hagut de dietes i les advertències que s'han posat, em sembla que avui en dia ja la gent no crec que caigui en aquestes coses, però gent que s'havia fet realment...
Potser hi ha persones que encara hi creuen, eh?
Ostres,
sí. Mercè, a veure, què m'has de dir sobre això? Què ens has d'explicar?
Bueno, amb el tema de les solucions miraculoses, jo estaria d'acord amb el Jordi. És a dir, que enteses en aquest sentit, no? que ens resolen els problemes d'una manera prodigiosa, diguéssim. Què passa? Que de vegades potser el que busquem és resoldre un problema, però d'una manera eficaç, ràpida, sense sacrifici, amb poc cost...
Sense pensar-hi gaire, no?
Sense pensar-hi gaire... I tens el problema i se't presenta aquesta solució que podríem dir que és molt prodigiosa i sí, és possible doncs, que hi caiguem.
I que és possible.
Que hi caiguem. No vull dir que sigui miraculosa, però un pensa o vol pensar que ho pot ser.
A veure, en Francesc, si ens porta una miqueta de, també un el seu punt de vista, que també és interessant. Digues, Francesc.
Jo, mira, ara està pensant això que deia.
No és el Francesc, és el Jordi.
Torno al
Jordi.
Jo penso, si m'ofereixin una xocolata que prima, no m'ho pensaria dues vegades, eh? Segur que me la comprava.
Això és molt difícil, això.
Bueno, però escolta, ara estava pensant en això de les dietes i tal, m'ha vingut gana, però jo hi penso i dic...
A veure,
ara sí que és el Francesc.
Hi ha persones que s'ho creuen tot. I agafen pues, qualsevol cosa que veuen, sigui amb personatges del televisor, del cine o amb esportistes. Hi ha persones que volen ser snobs o que volen seguir la moda. I hi ha persones que tenen poc criteri. És evident, com diu la Mercè, que per aprimar-se, si no es fa una dieta i una mica d'esforç, un no s'aprimarà. Ens volen vendre les pinces Lasby, per exemple, no? Que són unes pinces que te les poses i diuen que t'aprimen. No és res més que una estafa, un engany, en realitat.
Jo no fem publicitat. Només faltaria...
És igual, també cal dir...
Ens rebentem quines són les marques que ens estan venent les motos, és veritat.
Clar, és que no tothom diu amén de tot, no?
Sí, senyor.
A veure, no és publicitat, és un... són unes pinces que són una estafa i un engany, no? Però aquestes empreses... són empreses que van a buscar el benefici i utilitzen doncs, personatges com deportistes, per exemple, que no és qui creguin en que els hi tregui una enfermedad o els aprimi, sinó que ells cobren per portar això i fan que moltes persones, siguin poc criteri o siguin esnobistes, ho vulguin portar. Realment no hi ha miracles, no hi ha miracles tret dos que fa el pare.
Sí, exacte.
El pare del cel, eh?
El pare del cel, evidentment.
Que aquests, a més, s'han de demostrar
no,
bastant
molt temps.
Un.
Eh?
I tant. Sí. Hi ha una cosa que ha dit el Francesc, que és veritat. Vull dir, aquests enganys, però tu has dit una cosa que realment avui dia està molt en boga, i sobretot les senyores hi tenen una espècie de... diguéssim, són molt sensibles. El tema de primar-se.
El tema de primar-se, els hi diuen, no, que siguin aquesta dieta sense fer res més.
Les senyores una... i els senyors també. Hi ha senyors, sí.
Bueno, aquests potser van al metge perquè potser estan fumuts amb colesterol i històries d'aquestes.
O no, potser també pensen...
Doncs, don't fer. Jo don't sigui a dieta ara mateix.
Val. Tu... val.
I no és pel colesterol, però bueno.
No, però hi ha persones que diuen, no, és que jo em sento més feixuc i em convindria a primar-me una mica i llavors, escolta, busco una dieta, no vull anar al metge perquè ja sé que al metge que potser trobaré una altra cosa i no sé què. I, esclar, es fan uns capdells. No, és que m'han dit que una dieta que va molt bé i m'ho ha dit el veí i m'ho ha dit la veïna i, esclar, s'ho van passant de boca a orella, no? Bueno, realment resulta que no, que llavors quan vas amb un metge dius, vostè quina dieta ha seguit? No, és que només he perdut 1,5 quilos. Ja fa 3 mesos que estic lluitant, que estic menjant això, vaig fer aquesta dieta. Bueno, vostè per què no va amb un endocrinòleg, no? Que la posarà a to. I a més a més en sap, és la seva feina, no? Bueno, doncs és això. Però tot i així, que el que ha dit la Mercè, les persones hi cauen, hi caiem.
Sí, jo penso que això almenys a mi em fa pensar la importància o la incidència que arriba a tenir la publicitat. És a dir, que com arriba a les persones i com moltes vegades, en certa manera, no les deixa, o elles no volen, pensar. Per tant, independentment de la publicitat, el que hauríem d'insistir de posar sobre la taula és la importància del criteri, la importància de contrastar. O sigui, quan a mi em diuen això és realment una solució perfecta, contrastar-la abans, segur que altres persones ja ho han fet, i també mirar amb qui diposito la confiança. Això també és important. És a dir, aviam, qui hi ha darrere d'aquest producte? Quina empresa, quin professional, quina persona em ven això? Perquè, això ho puc averiguar, avui en dia es pot saber tot. I abans de caure una miqueta en aquestes coses, doncs contrastar-les, pensar-les, mirar amb qui diposito jo la confiança. No?
Això de la confiança... Mercè, però sí, jo ho entenc. Aquesta de la confiança està molt bé, segons a quines, on ho apliquem, però jo us voldria preguntar una cosa. Per exemple, una cosa tan simple com la que acabem de passar fa uns dies. Unes eleccions. Confiança en uns senyors perquè ens tirin el país endavant, ens ajudin a tirar el país endavant. Això de que els polítics tiren el país endavant, a veure, som 30 i pico de milions de persones en un país i, evidentment, jo crec que l'esforç de tots és el que ha de fer tirar endavant. Però es va amb unes votacions i depositem, malgrat tot el que estem passant, que n'està caient una de molt grossa, i encara de vegades ens sembla que no en som prou conscients, malgrat tot, tornem a confiar en aquestes persones, o en les persones que no han estat al davant, però que ja estaven al darrere apretant i ara estan al davant. Ens estan venent la moto? És que no sé si ens estan venent una moto sense rodes, sense motor. Jordi, tu que et coneixes més el tema.
Jo t'haig de dir que em sento bastant decepcionat perquè he vist aquests dies, després de les eleccions, van començar les retallades serioses. Llavors dius, ostres, que punyeteros, no? No mouen fitxa fins que no passen les eleccions, no? Pues sí que feia falta fer retallades. Mira que eren urgents, que les han de fer un cop passen les eleccions. No sé. Això ja m'ha fet sentir molt estafat. A part, jo ja estic molt decepcionat, perquè com va dir l'altre dia, no sé, era en un sopar, sàvia persona, va dir, els polítics són un exprimidor i el poble som les taronges. Quan l'exprimidor es cansa de girar a l'esquerra, gira a la dreta. I segueix exprimint.
Això és una comparació d'exprimidor modern.
Això mateix. És l'estafa de l'exprimidor, per mi. Però, clar, ens pensem que posant un vot ens han vengut la moto, l'estafa de que posant un vot, ja està, ja no tenim que fer res més. No, senyor. Si volem aprimar-nos, si volem canviar les coses, hem de suar la cancel·lada. Ens hem de fotre la màquina i vinga, pum, pam, pum, pam. El vot no és la solució només, És una d'elles, però s'ha de picar pedra, hem de dir la nostra, hem de donar la nostra parer, hem de treballar perquè un altre món és possible, com deia un dels eslògans de Mans Unides, que d'aquests sí que els tenim que tenir fe, que això sí que és cert.
Hi ha coses molt bones en la nostra societat, malgrat tot, que són verídiques. No fan pràcticament publicitat, només es donen a conèixer i realment es pot demostrar amb fets que són verídiques. Jo us faig una altra pregunta perquè... com pot ser que tanta gent cregui en aquestes estafes i no sé, tinguin tan poc a fer amb altres coses com, per exemple, la paraula de Déu, que està escrita en un llibre que s'ha demostrat que és verídic. Com pot ser això? És que de vegades el ser humà és una mica complicat, o segons quines coses se les creuen i segons quines no. Què us sembla?
Jo crec que per una part...
La Maria Pilar, eh?
Sí. Em fa recordar una mica, fa uns dies parlàvem sobre els famosos.
Sí, sí.
I vam parlar dels sants, també.
Vam parlar dels sants.
I llavors dèiem que, o jo deia, me'n recordo, no? I potser ara també ho aplicaria una mica, no? En part crec que ens falta, doncs, saber vendre el producte, entesa bé això que diem, no? O sigui, ens falta, doncs, aquesta... Primer de tot, veure com ens podem atensar a la gent, perquè la gent sí que té una necessitat del transcendent, de sortir de la materialitat, de tot el que es pot tocar. Però, per altra part, doncs és veritat que posa la confiança, com dèieu, doncs posem la confiança, perquè aquí no hem de parlar així en tercera persona, sinó que nosaltres ens hi hem de posar, també. Doncs posem la confiança, a vegades, doncs, no sé, a mi em crida l'atenció, per exemple, que hi hagi un canal de televisió, suposo que existeix, jo l'he vist aquí, l'he vist a Itàlia, on hi ha uns senyors o senyores que es passen el dia, doncs, dient-te, doncs, el que et passarà, no? El que et passarà, doncs, a partir de demà, o el que et passarà.
Hi ha algun,
no?,
canal aquí a Espanya, eh? Un canal que també t'ho fa, això.
I que té, segur que té una audiència, una audiència bona, no? Llavors, tot això et fa preguntar-te. Jo crec que solucions no són fàcils ni en tenim, no? Però jo crec que a vegades, doncs, això... a vegades, doncs, tenim por de manifestar la nostra fe i no sabem massa com acostar-nos als altres, no? I és curiós perquè, clar, nosaltres diguem que som un país de tradició catòlica, per exemple, no? O sigui, i és curiós que ens faci com por, o no sé, com una inseguretat que tenim, doncs, en allò que creiem. Jo crec que ens falta, bueno, ara el que diré, ens falta fe a nosaltres.
Ens falta fe.
Sí.
Bé, falta saber on te la posem, aquesta fe.
Sí, també. O discernir-ho,
no?
La posem,
discernir-ho,
sí.
No?
Jo crec que si contractéssim alguns esportistes a l'Església per fer promoció, la cosa aniria molt millor.
Oh, sí,
perquè la gent els té molta més fe amb ells, eh?
Sí, 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 això ho veiem, això ho veiem.
Perquè marquen uns gols que allò es pot tocar, i clar, són com aquell apòstol, que ho haig de tocar, ho haig de tocar.
No obstant, us diré una cosa. Ara que el Jordi fa menció als esportistes... hi ha esportistes que donen un testimoni de fe. Molts esportistes. Jo he vist ahir mateix, vaig veure un partit de futbol, i realment, doncs, cada vegada que un jugador més bo del món, i no diré noms, fa un gol, aixeca els braços, els dits en l'aire i la mirada en l'aire, donant gràcies a Déu. Doncs està donant gràcies a Déu.
I es fa el senyal de la creu.
I es fa el senyal de la creu. Sí. I hi ha més d'un jugador que quan salta al camp també fa el senyal de la creu. I el porter del Barça, que tots el coneixem, també mira en l'aire. Quan fan un gol als seus companys, mira en l'aire i senyala amunt. Vol dir que, a veure, estan donant un petit testimoni de fe. Allò és un granet de sorra, però és que és un granet de sorra que ho veuen no sé quants milions de persones. Uh-huh. Això que deia en Jordi, no?
Sí. El problema és que de vegades també ens fixem en altres coses que fan quan no es fan la creu. Crec jo, eh?
Bueno, és que, esclar, no són perfectes,
no, no,
són
no,
humans.
No. Vull dir que, així com hi ha vegades que ens operen tot també tan fantàstic, que pagant 30 euros estarà tot solucionat i ho veuen tot molt més fàcil, en aquest sentit el que vinc a dir, clar, quan tu has de pregar i has de treballar-te i has de buscar l'equilibri espiritual per tu mateix, m'explico? Mm-hmm. Doncs aquí és on la gent li costa. Si tot fos fer-se la senyal de la Santa Creu, fantàstic. Però el que no sabem és que aquella gent s'ha treballat, ha tingut una feina...
Molt bé.
M'explico?
Sí, sí.
Jo
a veure, Mercè.
Sí, jo m'agradaria afegir que quan parlem del... O parlàvem, no?, al principi de les solucions miraculoses, ja és algo com un prodigi que accedeix una mica de les, de, bueno, pues de les pròpies forces humanes. El que passa que quan parlem ja de la fe, del miracle, aquí jo diria que és un grau més, per donar un salt, perquè no és ben bé comparable. És a dir, aquí ja estem parlant nosaltres de que aquest fet prodigiós té la intervenció de Déu. Aquí estaria la diferència. I clar, una cosa és creure en una dieta i una altra és creure en Déu. I per què ho dic, això? Perquè de bon sí que aquí entrem en que la fe és un do que hem rebut. I també podem demanar-la. I també podem vivir-la cada vegada més i créixer. Vull dir que penso que tots tenim un sentit transcendent, tots el tenim, forma part de la nostra naturalesa, que és veritat que uns hem rebut el do de la fe i uns altres pues, segurament també l'ha rebut o també el rebran perquè molta gent està pregant per ells, i que llavors el que hem d'intentar, en definitiva, és, com deia molt bé la Pilar, apropar-los, aquesta fe amb la mida de la copem, o nosaltres, doncs, a mida doncs, que anem demanant més fe, tenir més fe, però que moltes vegades pensem per què creuen en les dietes miraculoses i no tenen fe. I et sorprèn com de vegades, davant d'una malaltia, doncs, si miren al cel o et diuen, demana tu que tens fe. Aleshores, són dues coses diferents.
Però això,
no són comparables.
Possiblement és que la persona ja la té la fe.
Clar, per això ho dic.
O té dormida.
Que, no que la té dormida. És a dir, que moltes vegades n'hi ha més de la que podem pensar. Això vull dir, oi? O de la que podem a vegades veure. I que no és comparable ben bé amb el que pot ser creure en una dieta miraculosa, perquè són dues coses, penso jo, diferents.
Francesc.
A veure, creure en una dieta miraculosa és el més fàcil que hi ha. La fe l'hem de treballar. I la fe...
I demanar, perquè no depèn només de nosaltres. És que això és lo important. Sí, però... I demanar-la, sí. Demanar-la molt.
Bueno, la demanem amb l'oració.
Exacte.
Però la podem treballar de moltes maneres.
Sí.
També la podem treballar amb l'exemple.
Sí, sí, sí.
S'ha de fer de tot una mica, no?
Sí,
I tenim una paràbola de l'Evangeli doncs, que Jesús ens diu doncs, de la del sembrador, que hi ha una llavor que rela i una llavor que no rela, una que... Bueno, doncs, lo fàcil és la persona que no té fe, perquè la fe no és fàcil. La fe és difícil. I la fe l'hem d'anar cercant dia a dia i treballant molt, 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 molt seriosament. Hem de creure en el Pare i hem de confiar. I amb aquest dia a dia creient i confiant i pregant, nosaltres augmentem la fe. Posar-te una pulsera, tornant a el que parlàvem abans, que et traurà el reuma o que et curarà l'energia negativa. Vull dir, a veure, tot això és molt fàcil. Jo vaig veure una pel·lícula que el protagonista era una persona molt nerviosa i es prenia unes pastilles. I un bon dia aquelles pastilles va descobrir que no eren res. Aquest protagonista se li va enfonsar el món. Creuen que aquella pulsera els hi traurà aquell dolor i aquella pulsera no fa res, però sol fet de dur-la els hi fa creure que els curarà. No?
És un efecte psicològic.
És no? Totalment, és un efecte, no ho sé.
Però la gran diferència és aquesta, quan dius és que la fe no és fàcil i lo fàcil és creure en una pulsera. Però fixa't, jo no ho veig exactament igual, perquè tu creuràs amb la pulsera i al final no et traurà el dolor. I en canvi, amb la fe, cada vegada tindràs menys dolor. I aquí veig la diferència.
No, totalment d'acord.
O sigui que és més fàcil, sí. És més fàcil.
Però no pot haver el problema de que les persones que no tenen fe pensin que també és algo psicològic aquesta fe?
S'ha de viure, i si la vas vivint i la vas experimentant, vas veient que no. Bona, és transmetre'ls.
La resposta de la Mercè és molt...
Jo voldria aportar una cosa, m'agrada molt això que heu dit. Jo voldria afegir que el tema de Déu, la creença en Déu que nosaltres tenim, és algo personal. Això és molt important, que a vegades jo crec que s'ha perdut, perquè busquem a Déu amb altres persones i no és així. No ens podem fixar amb les altres persones. Déu no el trobarem allà, el trobarem a dins nostre. Això per començar. I Déu no falla. Eh?
Exacte,
això és el millor producte.
El millor.
I jo, com a industrial i comercial, hi ha una part de mi que sé que quan dic la veritat, aquell producte es vendrà sol. Això és una experiència que he tingut tan profunda i cada vegada que succeeix això, per mi és una experiència.
Esteu d'acord amb això que diu el Jordi?
Jo crec que Déu, que Jesucrist, el trobem en els altres.
Sí, però...
És a dir, un moment. Sí, és veritat això que el descobrim...
La fe,
present en la nostra vida.
Al tanto. Sí, hi ha gent que sí, però què passa? Quan ens fixem en els altres, que són imperfectes, també tenen les seves misèries...
No, jo no dic en aquest sentit.
Jo dic en aquest sentit.
Que Crist està en aquell que té set, en aquell que
correcte.
Té fam, en aquell que està malalt.
És I... Perdona, Pilar, tens raó.
Sí.
Però de vegades, quan la gent perd la fe, diu, oh, mira, és que aquell, i mira aquell d'aquí. No, no miris aquells, no miris aquest. Potser no m'he expressat en prou.
D'acord, no, sí, en aquest sentit, sí. En aquest sentit també estic d'acord. Ara...
Ho hem de sentir dins, no? Llavors, quan el sents dins, et dones compte de... Dius, ostres, jo era un descregut. Jo no creia en Déu. I ho passava pitjor que creien en Déu, eh?
Clar.
Vale. I perquè t'enfrontes a unes realitats i tal, i bueno, i en el moment que d'allò, per mi va ser...
Molt més fàcil.
Oh, una alliberació, un pes, tot i que no... Però bueno, fantàstic.
Molt bé. Jordi, Mercè, Francesc i Maria Pilar, que també ha intervingut, gràcies per aquesta proposta que ens heu fet, aquest aclariment més que res del que és aquestes estafes, aquests enganys i també el que és la fe, el que és la fe. Hem anat a parar després a la llum, eh? Hem començat a la foscor i hem anat a parar a la llum. Gràcies i fins una altra, i ara doncs escoltarem un petit consell i les notícies.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
El bisbe Sebastià Taltavull publica un recull d'homilies. Sebastià Taltavull és un home apassionat per Déu i apassionat per l'home. Així ho posa novament de manifest a la Crida de la Paraula, Centre de Pastoral Litúrgica, llibre que tot just arriba ara a les llibreries. El bisbe auxiliar de Barcelona ofereix en aquesta obra una recopilació d'homilies dominicals i festives del cicle B, de l'any litúrgic, sota el prisma de la doctrina social de l'Església. Les seves institucions esdevenen especialment adients pels moments actuals. Amb la doctrina social de l'Església, afirma el prelat, tenim un llum indiscutible per veure amb ulls d'amor la realitat de precarietat que ens envolta i actuar en conseqüència. Aquest és el programa del cristià. La Maria Pilar ens porta algun apunt d'agenda, és així?
Sí, és una mica original en part, potser l'haureu vist aquesta notícia, però encara esteu a punt. És original perquè està adreçat a homes, això que direm, entre 18 i 35 anys, és que el monestir de Montserrat doncs, ha organitzat una jornada de portes obertes. Ha estat això motiu de que sortís als mitjans de comunicació com una cosa una mica original, entre cometes. És el dia 10. I, per tant, doncs, encara s'està a temps. És una jornada doncs, que vol donar a conèixer doncs, com és la vida dels monjos. Atenció, perquè això és interessant, amb una visita a les dependències i també amb alguna conferència. Crec que encara s'està a temps i potser algú s'ha plantejat alguna vegada i per què no jo? Doncs el dia 10 de desembre, la cita, doncs ja ho sabeu, Montserrat és poc conegut, doncs al monestir de Montserrat.
Caram, i a més estareu bé, perquè està fantàstic, Quan fa fred de veritat i quan plou et mulles tot, et quedes empapat dalt de la muntanya. Maria Pilar, gràcies per l'agenda i passem de seguida doncs, a una cosa molt important.
Esteu escoltant Buscant la Llum, des de Matadepera Ràdio a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara escoltarem també el comentari del nostre especialista amb els temes de pel·lícules, de films. I és l'Albert Biorlegui qui ens porta una pel·lícula que esperem que els seus comentaris us agradin i us portin també de la mà cap a veure-la.
Un cineasta amb una carrera tan prestigiosa, tant des d'un punt de vista crític com comercial, anomenat Steven Spielberg, podria ser jutjat d'una manera un certament frívola si només es valoressin les seves pel·lícules des d'un punt de vista estrictament crematístic, perquè sí, pot tenir grans èxits de taquilla, però també inclou en la seva filmografia obres d'unes profundes reflexions. I no estem parlant precisament de pel·lícules ja beneïdes amb un munt d'Oscars, com podria ser La Lista de Schindler, sinó de films aparentment més menors, però que també estan carregats de profunditats molt valorables. Una d'elles seria Atrápame si puedes, una pel·lícula dirigida l'any 2002 basada en una història real, la d'en Frank Abagnale Jr., un jove de família desarrelada que es va fer passar per tota mena d'oficis, des de metge, passant per advocat, després pilot d'aviació comercial, per acabar trobant una mica el seu somni americà del qual el seu pare li havia parlat. Protagonitzada magistralment per en Tom Hanks i per Leonardo DiCaprio, amb una música extraordinària de John Williams, que estem escoltant de fons, Atrápame si puedes amaga sota la seva màscara de somni americà, sota la seva superfície de comèdia un pèl àcida, una profunda reflexió sobre el que comporta perdre el somni americà quan aquest, després de ser perseguit durant molt de temps, no s'acaba assolint. I és que, en el fons, és una pel·lícula sobre el desalament, no només familiar, sinó també emocional, d'un home a la recerca d'un de si mateix, però també a la recerca d'una persona que li pugui guiar les seves passes per el difícil i turmentat viarany de l'existència. I el seu pare, diguem-ne metafòric, serà ni més ni menys que Tom Hanks, precisament el seu perseguidor, perquè és la policia que li va al darrere. Una pel·lícula, doncs, que sota aquesta aureola de comèdia molt ben portada, magníficament ambientada als anys 60, amaga una de les obres més serioses i a la vegada també més serenes d'aquest gran director anomenat Steven Spielberg.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum a Ràdio Estel.
I ara farem la pausa musical. Escolteu a Everybody Loves You. Doncs bé, encetem aquesta segona part del programa i ho fem amb aquest espai, com a casa enlloc. I com sempre, una vegada al mes, ens visita la Delegació Pastoral Familiar i ho fa, evidentment, amb les seves persones habituals en el programa. Permeteu-me que us els presenti, el pare Gaspar Borda. Bona nit.
Bona nit.
També ens acompanya el Miquel.
Bona nit.
Bona nit, Miquel. Bona nit. I la Montse.
Bona nit.
Montse Prats i Miquel Creus. Comencem amb l'inici de la tasca vostra. L'altre dia parlàvem d'aquesta trobada de Mundial de les Famílies a Milà. I avui de què en parlarem?
En primer lloc, el que hauríem de fer avui, jo penso que és la base, el motor de la trobada de Milà, justament és les catequesis, són les catequesis.
Molt bé.
I l'objectiu, justament, de les catequesis de Milà, que són 10, i per això avui les volíem presentar als radioients, és il·luminar a la família i la quotidianitat, la vida del cada dia. De fet, la primera catequesi ve a ser com la gran introducció de totes les 10 catequesis. I avui volem oferir a tots els radioients justament aquest títol, que com ho has dit tu molt bé al començament, El secret de Natzaret. És a dir, el cor de la família.
El cor de la família. Aquí neix tot.
Efectivament. Les catequesis es presenten d'una manera molt, molt apropiada, sempre a partir d'un relat, d'un text de la Bíblia, com ara farem i volem que els radioients puguin seguir atentament, i a partir d'aquest text un comentari bíblic, perquè les persones puguin endinsar-se en la profunditat de la paraula de Déu. I després sempre acaben aquestes catequesis, pensem que avui ho podrem fer-ho, que els radioients ens puguin sentir-ho, amb una mena de preguntes, un parell de preguntes, si tenim temps, i que puguem contestar de manera doncs, senzilla i fàcil. Si us sembla bé, podem començar amb aquest tema tan bonic, tan introductori, que és El secret de Natzaret.
Molt bé, doncs comencem amb aquesta introducció tan bonica que ens ha fet el pare Gaspar. I realment, doncs, és com hem de començar, les catequesis. És així. Sense catequesis, no pensem.
El primer text que farem és un tros de l'Evangeli de Sant Joan. I diu així: ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit, però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els ha concedit de ser fills de Déu.
Aquest text que ens acaba de llegir el Miquel, el primer, aquest text de Sant Joan, ens presenta un Jesús que viu, que habita enmig de la seva gent. És a dir, la paraula de Déu surt del si del Pare, ve entre la seva gent i entra en la família humana. Fixeu-vos-hi bé, Jesús demana que la família sigui el lloc d'acollida i generi vida en plenitud. La família no dona només la vida física, sinó que obre promesa, obre alegria, obre futur. És a dir, la família és capaç d'acollir si sap preservar la seva intimitat. La família és capaç d'acollir si s'obre o sap preservar la història personal de cada un de les persones. La família és capaç d'engendrar quan fa circular els dons rebuts. La família, per dir-ho d'una manera, té el seu ritme, com el batec del cor. És el lloc del descans, però també és el lloc de l'impuls. És el lloc d'arribada, però també és el lloc de sortida. És el lloc de la pau i és el lloc del somni. És el lloc de la tendresa i és el lloc de la responsabilitat. El text que acabem de llegir ens demana que la parella ha de construir el clima abans de l'arribada dels fills. La casa no pot quedar deserta a causa del treball, sinó que la família haurà d'aprendre a viure i a conjugar el temps del treball amb el de la festa.
El segon text que llegirem és de l'Evangeli de Sant Lluc. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment, i Déu li havia donat el seu favor. Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes.
Aquest text ens introdueix el que s'anomena el secret de Natzaret. En aquesta població de Galilea, Jesús hi viu el període més llarg de la seva vida. Jesús es farà home. amb el pas dels anys, travessarà moltes de les experiències humanes per a salvar-les totes. Es fa un de nosaltres, entra en la família humana. Viu 30 anys d'absolut silenci que es convertiran en una revelació del misteri de la humilitat de Natzaret. I aquest text bíblic que acabem de llegir, sobretot, ens explica el misteri profund de Natzaret. Fixeu-vos-hi bé, Jesús, la paraula de Déu en persona, penetra la nostra humanitat durant 30 anys. Les paraules dels homes, les relacions humanes, l'experiència de l'amistat, del conflicte, de la salut, de la malaltia, de l'alegria, del dolor, tot es converteix en un llenguatge on Jesús aprendrà a dir paraula de Déu. D'on venen, si no és en la família i en l'ambient de Natzaret, les paraules de Jesús? D'on venen les seves imatges? D'on venen la seva capacitat de mirar els camps? O el camperol que sembra? O el blat per a la sega que grugueja? O la dona que pasta farina? O bé aquell del pastor que ha perdut la seva ovella? O el pare amb els seus dos fills? No provenen potser de la immersió de Jesús en aquesta vida de Natzaret? El secret de Natzaret. On va aprendre Jesús la seva sorprenent capacitat d'explicar, d'imaginar, de comparar, de pregar en la vida i amb la vida? Per això diem que Natzaret és el lloc de la humilitat, és el lloc de l'ocultació. La paraula s'amaga, la llavor que baixa al centre de la terra i mor per donar com a do l'amor de Déu mateix. És el misteri de Natzaret.
Bé, paraules realment profundes, les que acaben de pronunciar el pare Gaspar i també en Miquel, llegint aquests paratges de l'Evangeli de Sant Joan. I realment la llavor, no? Aquest nucli familiar destaca sobre totes les coses, que és l'origen i el sentit de la vida. Endavant, Montse.
Jo comentaré la tercera part, que parla dels vincles familiars. La família i la llei són el context en el qual Jesús creix en saviesa i gràcia. La família jueva i la religiositat judaica, una família patriarcal i una religió domèstica, amb les seves festes anuals, com el sentit del dissabte, amb la pregària i el treball diari, amb l'estil d'un amor de parella pur i tendre, tot això permeten comprendre que Jesús va viure a fons la seva família. També nosaltres creixem en una família humana, dins de vincles d'acollida que ens fan créixer i respondre a la vida i a Déu. També nosaltres arribem a ser el que hem rebut. El misteri de Natzaret és el conjunt de tots aquests vincles, la família i la religiositat, les nostres arrels i la nostra gent, la nostra quotidiana i els somnis per al futur. L'aventura de la vida humana parteix del que hem rebut, la vida, la casa, l'afecte, la llengua, la fe. La nostra humanitat la gesta una família, amb les seves riqueses i les seves misèries.
Aquest seria, diguéssim, el plantejament de la primera catequesi, que és el secret de Natzaret. Les catequesis, totes elles, acaben sempre, ho acabem d'escoltar, hem fet aquest relat tan bonic bíblic i amb aquest comentari que li pertoca, amb unes preguntes que qui vulgui llegir aquestes catequesis, que estan a l'abast ja de tothom, tant en català com en castellà com altres idiomes, doncs acaben amb unes preguntes pel lector, doncs per la parella que vulgui llegir aquest text amb parella, amb matrimoni, o bé si la volen fer en un grup familiar, amb un equip de matrimonis, o si ho volen fer senzillament allà a la parròquia, amb una colla de persones, no sé, els catequistes, o els pares de la catequesi, o els pares de l'esplai.
On ho poden cercar, això, pare Gaspar?
Molt bé. Les catequesis, fonamentalment, estan traduïdes per la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. El que passa és que qualsevol persona pot baixar-se-les via internet.
Estan en català, també.
Per la pàgina web.
No, estan en espanyol?
En espanyol, italià, francès, etc. I això via internet es pot baixar per la pàgina web, diguéssim, la de Milà. El que passa que les delegacions de Barcelona i amb les altres delegacions de la família de Catalunya, sobretot Barcelona ha sigut una mica la que ha portat la iniciativa, ha fet un tiratge molt llarg, de la primera de tot, de la traducció, un esforç molt important, i a la vegada ells són ara una mica els que, diguéssim, ens reparteixen, no?, aquestes catequesis. El que passa que la delegació de Terrassa, del nostre bisbat de Terrassa, la nostra delegació de Terrassa, també en tenim moltes i les posem a l'abast de qualsevol persona que ens pugui sentir.
Molt bé, després donarem la nostra adreça de correu electrònic, jo si voleu us l'avanço ara, és buscantlallum@radiostel.cat. buscantlallum@radiostel.cat. Tot el que faci falta ens ho podeu demanar a través d'aquesta adreça de correu electrònic i us ho proporcionarem.
Molt bé. Deia, doncs, que acabàvem amb unes preguntes i per fer un exemple i perquè els nostres oients ho puguin sentir, veure quin tipus de preguntes, doncs avui, mira, per exemple, formulo al Miquel i a la Montse doncs, una pregunta directa que seria col·lectiva i jo penso que pot anar bé perquè els radiooients també puguin veure quin tipus de respostes poden arribar a donar. Per exemple, la primera pregunta que us formulo és aquesta. Quines dificultats comunicatives o quines dificultats socials s'han d'afrontar avui, sobretot, a la família?
Bé, en principi el que hem de valorar realment és que la manca de diàleg és el veritable càncer que ens corca la família des de dintre. El diàleg és el que alimenta o rega l'amor. Sense ell, l'amor s'acaba morint.
I perquè hi hagi diàleg, s'han de donar dues condicions molt importants. Que hi hagi diàleg entre tots els membres de la família, entre els esposos, entre pares i fills, entre els germans. El diàleg entre els esposos és el més, el nucli, oi? És el més important.
A l'inicial,
però amb els fills i entre els fills això també s'ha de cuidar molt. I després que sigui un diàleg realment personal. O sigui, no parlar d'organització i de què farem avui i demà, sinó es tracta d'obrir el cor, compartir amb els altres el més íntim de nosaltres mateixos, les nostres alegries, les penes, les esperances, les preocupacions, tot això, un diàleg personal, íntim.
Hi hauria tres factors que afebleixen el diàleg en el matrimoni.
Això és important saber-ho. Miquel.
Bé, un primer factor seria una mica la consciència que l'altre ja ens pertany. Ja és meva, la Montse ja és meva, no?
Es dona percebut, ja està.
Es dona percebut. Sí. Això genera la sensació que ja el coneixem, que ja li sabem la vida i el que pensa i les seves preocupacions, no? Un altre factor també molt important, que tots coneixem, evidentment, és la permanent manca de temps. Vivim una vida esgotadora, amb un ritme esgotador. Sempre estem corrent i amb moltes coses urgents i inajornables per davant, des del pagament de la lletra, tot és urgent, no? En canvi, el diàleg es pot ajornar, carai.
Aquest no és urgent.
Aquest no és urgent, quan és l'essència, no? En canvi, això, el diàleg no es pot ajornar. El deixem per quan tinguem temps. I aquest moment no arriba mai, perquè el temps no en tenim, no? Com ens passa a la ràdio de vegades, no?
Sí, sí, exacte.
I una altra cosa és que hem de... una altra solució seria, diu hem d'aprofitar la nit. És a dir, en comptes de dia trobar un moment, no. Aprofitarem la nit. Ah, no, la nit tenim l'enemic. La tele, no?
La tele. El cansanci.
El cansanci, la tele, la relaxació i el sofà, que ens fa estar davant de la tele i, bueno, a veure què fan, no? A veure què fan.
Quan s'engega la tele, s'acaba la veu nostra.
No, és que ja dialoga la tele, ja sí, no cal que...
Parla per nosaltres.
Parla per nosaltres,
molt
sí,
bé.
Sí.
I, bueno, el tercer factor, que també és una mica ja el que he comentat abans, d'aquesta mentalitat materialista, que només deixa espai per al diàleg funcional. Parlem de com organitzem la casa i què farem això, farem allò, però en canvi falta aquest diàleg, aquesta conversa tan íntima i doncs, de les coses personals. Vol dir que hem de revisar aquestes converses, de què parlem, ho hem de cuidar.
Tres punts importantíssims, ho acabeu de citar vosaltres, El diàleg que avui dia no n'hi ha massa de diàleg i la paciència de vegades, no? Que no sé si la citareu algun dia, no? La paciència també.
Bé, la vitalitat del nostre amor i de la nostra vida familiar depèn primàriament del diàleg. Això ens exigeix trobar temps. Després, també exigeix que adaptem els nostres horaris i les nostres necessitats a l'altre i als fills. Després, hem de tenir clar que hem de passar per sobre dels rancors i les ferides que puguem tenir, que pugui tenir el nostre cor. Hem de regalar-nos tota la confiança. I també una cosa molt important, que és que aquest diàleg ha de ser sistemàtic. L'hem de tenir organitzat, no pot ser aleatori, com la loteria, no. Ha de ser programat, fem-ho quan ho hàgim de fer, però sabem cada dilluns, cada dijous, parlar, no? El primer dijous del mes, com el Consell Parroquial, una cosa fixa, no? I, finalment, volem dir que és necessari respectar un ritme de diàleg, això que us deia, doncs diari, setmanal o mensual.
Et queda un minut.
Un minut.
Aprofito per dir-vos. Endavant, pare Gaspar.
Doncs bé, no, la idea era, heu vist, heu pogut acabar de sentir ara justament doncs, una pregunta que és interessant, que és quines dificultats comunicatives i socials tenim. Les parelles i les famílies, doncs, ho acabem de sentir, és molt important el diàleg, és molt important l'escoltar-se i tal. Clar, jo volia formular una altra pregunta, però la deixem per un altre dia. Com veieu, dona molt de sí, és un tema amb molta intimitat, però amb molta profunditat, i és un bon inici, penso, de les catequesis.
Penso que avui tant el pare Gaspar com el Miquel com la Montse us han fet una bona entrada, una bona introducció d'una sèrie d'orientacions que ens sembla a tots, no sé què us ha semblat a vosaltres, que escolteu escoltant des de casa vostra, des del cotxe, però em sembla que ja pot ser un bon inici de partida. Pare Gaspar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Moltes Miquel gràcies. I Montse, també moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I també doncs, a vosaltres que ens heu escoltat des de casa vostra amb la vostra companyia, moltes gràcies. Us esperem la propera setmana i, com sempre, que passeu una bona nit. Us parla Santi Rovira. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.